La tertúlia política de Ràdio Sant Vicenç es diu A Quatre Bandes.
Un programa mensual amb la participació dels portaveus dels grups municipals a l'Ajuntament.
Per conèixer les diferents mirades sobre l'actualitat política, social, econòmica i cultural de Sant Vicenç dels Horts, escolta A Quatre Bandes.
El quart dimecres de cada mes, de 7 a 8 del vespre.
Bona tarda, benvingudes, benvinguts a la tertúlia A Quatre Bandes, el control tècnic Lluís Vela i Clàudia Barceló, us parla Eva García i us saludem des de la sala de plens de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts. Ens acompanyen en aquests moments representants dels 3 dels 4 grups municipals que hi ha a l'Ajuntament, Isidre Bautista, PSC, bona tarda.
Bona tarda.
Antolín Jiménez, bona tarda, de Ciutadans.
Bona tarda.
I Jordi Gil, d'En Comú Podem, bona tarda.
Hola, molt bona tarda a tothom.
Junts per Sant Vicenç ha excusat la seva presència i així que anem ja amb el sorteig del primer torn de paraula, que serà per En Comú Podem, Jordi Gil, i comencem parlant d'un nom que ja ens podem acostumar a sentir, el PAESC. Divendres es presenta el procés participatiu del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible i el Clima, el PAESC. D'aquí sortirà el full de ruta amb mesures locals per combatre el canvi climàtic. És l'espai participatiu que ja es va anunciar quan Sant Vicenç dels Horts va declarar l'emergència climàtica el desembre de 2019. Com ho prepareu, aquest procés participatiu, i què n'espereu del procés participatiu per definir el PAESC? Jordi Gil, En Comú Podem.
Doncs el que n'esperem bàsicament és que sigui un espai per treball i de participació on molta gent hi participi, perquè estem davant d'una oportunitat, podem dir, històrica i imprescindible. Estem davant d'un nou canvi de model. Primer volem dir que, com també deia Eva, el 2019 es va anunciar la creació o l'impuls d'aquest nou PAESC i estem al 2021, per tant anem una mica tard a l'hora d'iniciar també aquest procés, però en tot cas també som conscients que hi ha hagut una pandèmia pel mig, però sí que el planeta necessita que tots els municipis comencin a destinar els recursos i comencin a desplegar aquests nous plans d'energia i clima. I estem davant d'una oportunitat històrica, com deia, perquè bàsicament els llenos fons de la Unió Europea, dotats de 144.000 milions d'euros, bàsicament per això, per no seguir castigant el planeta, per reduir aquestes emissions de CO2, i és imprescindible que per poder desplegar aquestes polítiques europees el món local jugui un paper transcendental. Per tant, serà imprescindible que una part d'aquests 144.000 milions d'euros també vagin a parar al món local per fer allò que necessitem fer, que la primera cosa que hem de fer és reduir emissions de CO2. I això com ho fem? Doncs amb plans d'energies alternatives, amb instal·lacions de plaques solars i canviant sobretot el model energètic en el qual vivim actualment. Un model energètic que, com vam dir en l'últim ple, està al costat i de la mà dels grans oligopolis energètics, fet que fa que molta gent no es pugui escalfar a casa seva i que hem de caminar cap a models, primer, que siguin més sostenibles, per tant, més amables amb el medi ambient i amb la gent, perquè va molt relacionat també amb efectes de salut, som el que respirem i al final és diferent crear energia del sol que crear energia arrel de cremar carbó o de cremar qualsevol altre combustible fòssil, però no només és això, sinó també hem de caminar cap a nous models energètics públics, com s'està fent a la ciutat de Barcelona i dintre l'àrea metropolitana. I això també ha de ser un tema de debat dintre del PAES, perquè nosaltres el que esperem és que Sant Vicenç, en poc temps, sigui un operador energètic i que sigui un operador energètic públic i que també permeti les comunitats energètiques locals, per tant, que diferents veïns i veïnes puguin generar la seva energia i puguin també consumir la seva energia. I, per tant, també això haurà molt lligat amb un fet que tampoc no és nou, que nosaltres, particularment jo, fa molt temps que estic defensant o que estem defensant, que és la creació d'una oficina de transició energètica, també per afavorir tot això, i també haurà acompanyat, entre altres moltes coses, d'un nou model fiscal. Perquè si diem que al final el que hem de fer és reduir les emissions de CO2, el que hem de fer també és bonificar aquelles persones que estan contribuint a aquesta reducció d'emissions de CO2 i, per tant, també haurem de fer els canvis normatius i fiscals imprescindibles per afavorir que la gent també pugui anar cap a un model més verd i, per tant, que aquesta fiscalitat sigui més verda. Jo d'entrada ho deixaria aquí i després ja continuarem amb el debat.
Doncs seguim amb Isidre Bautista, PSC.
Bé, sí, en aquest cas coincidim amb el Jordi en el fet de que esperem que sigui un espai
multitudinari de participació, diguéssim, que fem una crida a la, la participació en aquest espai, concretar que divendres fem la presentació d'aquest procés participatiu, que tindrà una durada de mesos, depenent també de la participació que aquest procés tingui. Divendres presentem el procés, presentarem l'empresa que hem contractat, que explicarà com es desenvoluparà aquest procés. Animem a tothom a participar per ajudar-nos a preparar el document final, que, com has dit, Eva, serà el full de ruta que assumirà Sant Vicenç en el marc de la lluita contra el canvi climàtic i per les energies renovables i l'emergència climàtica. Esperem, com he dit, que participi molta gent. És un procés participatiu per gent a títol individual, per entitats veïnals, per entitats socials. Hi ha molta gent involucrada, es desenvolupa gràcies a dos departaments d'aquí de l'Ajuntament i, per tant, fem aquesta crida. Com bé has dit, ve de la declaració de l'emergència climàtica que vam fer el 2019. És cert que hem trigat vora un any i, com ha dit el Jordi, ha sigut perquè és una de les coses, diguéssim, una de les tantes coses que la pandèmia va aturar. I, com hem comentat, a part d'agafar i preparar aquest procés participatiu, en paral·lel hem estat i estem treballant en la creació d'aquesta oficina de transició ecològica, que esperem que abans que acabi el 2021 estigui en funcionament. Una oficina que la seva funció serà assessorar l'Ajuntament en els temes d'eficiència energètica i contra el canvi climàtic, i en la lluita contra el canvi climàtic, perdó, i que pugui també assessorar a la ciutadania en aquests termes. No? El Jordi també ha comentat el tema del canvi, no?, del model de la creació de nova energia, d'energia verda. En aquest sentit, l'Ajuntament està treballant amb l'àrea metropolitana en la implantació d'espais de plaques fotovoltaiques, en la instal·lació de plaques fotovoltaiques a la taula de l'Escola Sant Josep i de l'antiga Escola El Rocío, una inversió molt, molt important que vindrà de la mà de l'àrea metropolitana, com he dit, i que implicarà 1,4 milions d'euros per a aquestes energies renovables, energies verdes, que és el model cap a on nosaltres creiem que hem d'anar, no?, i pels quals tots estarem disposats i anirem a lluitarem perquè canviï aquest model.
Gràcies. És el torn d'aquesta primera ronda. Ara Antolín Jiménez, de Ciutadans.
Poco más que añadir ahora mismo, creo que ya los dos compañeros lo han explicado bastante bien y han dado todos los matices de lo que conlleva este plan. Es un plan imprescindible para los municipios comprometidos con la mitigación del cambio climático. Cada vez hay más ayuntamientos, más municipios que se están sumando a este plan porque ven que es necesario, hay que cambiar lo que es la energía sostenible, hay que mejorar el clima que tenemos, la calidad del aire. Actualmente aquí en San Vicente tenemos un pequeño problema con este tema, ¿no?, con la cementera de Molins, que puede ser que ahora con este estudio podamos ver qué tipo de acciones podemos llegar a realizar para paliar esta calidad del aire, ¿no? Bien, en este plan estaría bien poder explicar qué es a la ciudadanía, porque esto también ayudará a fomentar la participación en este proyecto, qué se hará y con quién se hará, ¿no? En esto, ¿qué quiero decir? Pues bueno, queremos, todos estamos de acuerdo que queremos un San Vicente del Sos más limpio, más ecológico, más estructurado, ¿no? Y como decía el compañero, se van a instalar unas placas fotovoltaicas, ya estamos trabajando desde el gobierno municipal para adelantarnos y empezar a hacer este cambio energético. Y poco más que añadir, ¿no? En este plan tenemos que tomar diferentes medidas, tenemos que crear, creo que deberíamos de crear una base de datos con un inventario de emisiones, que esto nos diga qué seguimiento podemos hacer para realizar acciones de mitigación de la energía renovables, por ejemplo, ¿no? Y tenemos que también desarrollar unas líneas de actuación. Estaría bien intentar calendarizar las actuaciones, estas líneas de actuaciones, llevar un calendario para saber qué acción concreta vamos a estar realizando y en qué tiempo vamos a ejecutarlas. Creo que hay que hacer un llamamiento a la ciudadanía para que participe, es muy importante para todos. En movilidad la parte que me toca, creo que también habrá que dar bastantes propuestas, como decía el compañero, a todo aquel que esté reduciendo las emisiones de CO2, habrá que intentar incentivarlos de alguna forma, por ejemplo, con los vehículos eléctricos. Afortunadamente, San Vicente ya empieza a tener algo más de este tipo de vehículos o híbridos, y en definitiva, participar, dar todas las ideas que podamos, intentar dar acciones para llevar a cabo y calendarizarlas para ejecutarlas.
Ara sí, gràcies, Antolín Jiménez i Jordi Gil, en Comú Podem.
Sí, per afegir alguna cosa més i també seguir una mica amb el fil que comentava l'Antolín ara mateix, no? Per nosaltres és tan important el procés de participació i de redacció del pla com el seu desplegament, no? I crec que l'Antolín també ho ha fet d'allà ara amb calendari, actuacions concretes i seguir-lo, perquè és veritat que avui Sant Vicenç ja té un PAES que no s'ha seguit durant aquests últims anys i l'aplicació d'aquest PAES és molt petita, ha estat molt minsa. I que no només parlem d'energies renovables, sinó també que parlem d'infraestructures, perquè també és una forma de reduir les emissions, doncs, buscar mecanismes per generar llum, per exemple, fanals que siguin LED, i això també va acompanyat d'inversions, que és una cosa que potser hauríem de preguntar, quina és la inversió en aquest aspecte, no? Per aquest any en aquest àmbit, i també va molt acompanyat de polítiques de mobilitat i de generar espais més verds, espais més amables, perquè no només parlem aquí, no s'hauria únicament de parlar del pla d'energies renovables, del pla d'energies elèctriques, sinó també hauríem de parlar d'un àmbit molt més gran, que és quin model de Sant Vicenç hem de construir en els propers 10, 15, 20 anys. L'objectiu, al final, els objectius del model sostenible que marquen un límit fins al 2030 per fer una sèrie d'actuacions, ja diuen això, que el 2030 hem d'estar amb un, em sembla que és un 60 o un 70% menys d'emissions de CO2 dels que tenim ara. I això implica començar-nos a posar les piles i començar a actuar i no deixar-ho tot pel final, com desgraciadament sempre acostumem a fer. També volia fer un incís al concepte que deia Antolín de l'aplicació del pla de millora de qualitat de l'aire, que creiem també que és imprescindible, que es va redactar fa 2 anys i creiem que s'ha aplicat gairebé res d'aquest pla, i també és imprescindible perquè al final tot va molt lligat, diguem, eh? Qualitat de l'aire, energia, salut, al final necessitem ciutats de la gent i ciutats amables i saludables per la gent. I per últim, i així acabo, també espero i desitjo i desitgem els comuns, com ho podem, Sant Vicenç en com ho podem, desitgem que aquest procés participatiu funcioni molt millor que la taula que es va crear de participació, perquè la pròpia moció de declaració institucional a la qual feies referència tu al principi deia que es crearia una taula de treball per començar a desenvolupar diferents projectes i actuacions en l'àmbit de les millores de la sostenibilitat, del canvi climàtic, etc. I aquesta taula no ha participat en res. Només sabem, ens van convocar per dir que elaborarem un PAES. Però això també fa 1 any i 4 mesos i encara no hem estat capaços de desplegar aquesta taula. I el més curiós és que cada vegada que fem una proposta o volem incorporar algun tema en la relació amb el medi ambient i el canvi climàtic, perquè hi ha hagut moltes propostes i molts punts a l'ordre del dia del ple i molts milions d'euros, com aquest 1,4 milions d'euros que abans feia referència al portaveu socialista, en els quals nosaltres hem pogut participar. No ens deixem participar. Per què? Perquè la taula està inactiva. I per tant, com que tots compartim aquest esperit, que és l'esperit de transformar un Sant Vicenç més sostenible, més verd i més saludable, el que voldríem, bàsicament, és participar activament d'aquesta definició, de la selecció d'aquest Sant Vicenç del futur i també dels seus projectes i les seves propostes.
Doncs demanava la paraula també Isidre Bautista, PSC.
Sí, començaré pel final perquè és sorprenent que venim, no, el punt és l'anunci, no, de la presentació del procés participatiu del PAES i rebem la crítica de la no participació en els processos, a la taula de treball i demés. Està tot per fer, diguéssim, no hem començat a rodar des de fa pràcticament un any i mig en aquestes polítiques. S'ha treballat conjuntament amb l'àrea metropolitana per decidir el lloc de la inversió. L'àrea metropolitana ens posa a disposició aquest 1,4 milions d'euros, aquesta capacitat d'inversió per apostar per les energies verdes, renovables, i és sorprenent, no?, la crítica dels companys d'En Comú Podem en el fet de que no hi ha la participació i que no s'ha pogut decidir quan, bueno, bàsicament és paradoxal. Comentar que el tema de el que comentava, no? Sí que és veritat que a part del document que surti s'ha d'acompanyar amb accions, completament d'acord, només faltaria. Ha fet menció abans d'unes modificacions normatives i fiscals en les quals també hi estem d'acord i que esperem que aquest document aporti aquesta llum i aquest full de ruta a seguir per poder agafar i fer aquests incentius normatius i els incentius fiscals i els canvis normatius que corresponguin. I comentar també que aquest equip de govern el que fa és, sempre ho hem agafat, sempre ho hem dit, la nostra alma mater d'aquesta legislatura és l'Agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible, que justament són els que ens porten, diguéssim, els que ens guien a fer totes aquestes polítiques, tant la política verda com de transició ecològica, i que evidentment ens les creiem i que per això apostem per aquest tipus de procés participatiu.
Rigir.
Sí, no, per matitzar algunes coses que deia el portaveu del PSC. Nosaltres, crec recordar que el 2019, ja en el pressupost del 2019, vam demanar la redacció d'un pla d'instal·lació d'energies de plaques fotovoltaiques. Finalment, no va estar el pressupost del 2019, si és ben cert que es va fer amb una subvenció, va fer l'àrea metropolitana, i es va entregar el 2020, un pla que encara no ens han presentat. Encara no ens han presentat. I nosaltres, justament al ple de gener, vam preguntar per aquest 1.750.000 euros que l'àrea metropolitana destinava a Sant Vicenç per la instal·lació de plaques fotovoltaiques o de desplegament de polítiques i d'infraestructures verdes, i la resposta va ser, bàsicament, estan fent el projecte del PSA, que és el Pla de Sostenibilitat Ambiental, que són aquest finançament, i ens passaran la informació, és el que jo vaig apuntar. Per tant, en cap moment hem pogut participar. I entenem que el govern de Sant Vicenç sí que ha participat, perquè si no estem davant d'un govern que ho deixa tot a mans de la decisió de l'àrea metropolitana. Per tant, entenem que el govern sí que ha pogut participar, sí que ho ha parlat, sí que ho ha decidit, i nosaltres el que volem és participar activament de la construcció de Sant Vicenç. I ja no sabem com dir-ho. I participar vol dir, doncs, parlar, arribar a acords, negociar, i no que constantment, cada vegada que nosaltres fem algun tipus d'aportació o volem fer algun tipus d'esmena a algun document que el PSC i Ciutadans porten a ple o en diferents espais, les respostes sempre sigui un no. Perquè fins ara, a dia d'avui, excepte, i això s'ha de reconèixer, amb el pla de reconstrucció, on sí que vam tots arribar a un consens, excepte en aquest moment, en aquest cas, en cap altre cas se'ns ha reconegut cap de les esmenes que nosaltres hem presentat. I això és participar. Participar vol dir treballar, perquè al final no únicament treballen els regidors que tenen un sou a Sant Vicenç, sinó aquells que estem a l'oposició també treballem i busquem i parlem amb gent i busquem alternatives i presentem alternatives. I la resposta constantment és la mateixa. No s'accepta. Per tant, si tan bé ho volem fer, si al final el que volem és arribar a un consens i volem desplegar polítiques juntes, que entenem que estem aquí per fer-ho, per construir un Sant Vicenç de totes i tots, no únicament el Sant Vicenç del govern, sinó el Sant Vicenç de totes i tots, necessitem espais de treball conjunt i una presa de decisions conjuntes. Perquè si no, passen aquestes coses, que vostès han decidit fer la inversió de plaques solars a una escola quan nosaltres no ho sabem, no ho sabíem. Perquè us ho vam preguntar al ple de gener i la resposta va ser no ho sabem. I avui ens adonarem que es farà allà perquè s'ha llevat un acord amb l'àrea. Mentre nosaltres ja vam dir en aquell ple que volíem participar i que volíem parlar-ne de tot plegat. Per tant, no ens fem trampes al solitari. La participació no és únicament agafar i parlar i posar coses en un paper, sinó també és executar. I nosaltres, insistim, ens agradaria, i tornem a demanar, poder estar en els espais d'execució i de parlar de les coses de la construcció del Sant Vicenç del futur, perquè nosaltres també representem a gent com vosaltres. No representeu altres a més persones perquè vau tenir més vots, però nosaltres també hi ha molta gent que es va creure el nostre projecte i que ens va votar bàsicament per poder modificar i per poder millorar el Sant Vicenç d'avui.
Isidre Bautista.
No sé ben bé per on començar, perquè el Jordi ha fet aquí una exposició de molts temes alhora i bé, comentar-te, el PSA... Seguim, l'estem treballant, diguéssim, el període per presentar les sol·licituds del PSA encara no acaba. Hi ha una part de PSA, hi ha una part d'un FEDER que li han agafat i li han otorgat a l'àrea metropolitana, que és, no, hi ha una part de FEDER, les plaques del Sant Josep, hi ha una part que és FEDER, que ve, que li han otorgat a l'àrea metropolitana per les energies renovables. El PCA s'està elaborant des de tots els departaments del, de l'Ajuntament, els quals estem agafant i estem elaborant des dels departaments per poder agafar i fer la proposta a l'àrea metropolitana, que, òbviament, aquest govern sempre tindrà la mà estesa a propostes, perquè no hi ha... Sí, no, ara és el següent tema, no? El tindrà la mà estesa a qualsevol tipus de proposta, perquè us hem agafat i us hem agraït moltíssimes vegades l'actitud proactiva que tenen els amics dels companys d'En Comú. No hi ha cap però.
Sense micròfon no se sent, Jordi.
Una de les coses per desmentir, diguéssim, tota la sèrie d'afirmacions que ha fet el company Jordi Gil és... Crec que es van agafar i es van acceptar algunes esmenes al pressupost, crec. El pla de reconstrucció el van treballar junts i s'hi van agafar, es van incorporar, i crec recordar que alguna proposta d'En Comú Podem també vam incorporar al pla d'actuació municipal, si no m'equivoco. Diria que no totes, evidentment, perquè totes han d'anar acompanyades, com sempre us demanem, d'una memòria... Ha d'anar acompanyada d'una memòria i segurament d'una feina que potser tenen, però que aquestes propostes han d'anar acompanyades, diguéssim, d'un finançament que, evidentment, quan s'ha d'agafar d'una banda, s'ha de treure d'una altra. Llavors, comentar-li, i evidentment estendre la mà per qualsevol tipus de participació, si hi ha propostes del PCA que vulguin agafar i realitzar els companys d'En Comú Podem o els companys de Junts per Sant Vicenç, estem oberts a aquestes propostes. Evidentment, és molt curiós també com funciona la política, diguéssim, perquè quan estàs al govern governes i quan estàs a l'oposició demanes participar, perquè... però quan governes no te'n recordes mai de consultar, no? Però està bé. No, ho dic perquè fa dos dies d'estar al govern i a mi mai em van demanar opinió.
Fa 5 anys, eh?
Bueno, Ja ens hem entès. L'altra meitat sí que estava a govern. El problema és aquest, no? Que moltes vegades ens agafem i ens oblidem de com ho fem. No? En tot cas, això és tendre la mà a qualsevol tipus de proposta. Evidentment, tot el que sigui millorar Sant Vicenç, endavant, que ho treballarem conjuntament.
Doncs, mans esteses, veurem com va aquest procés participatiu. Passem de tema, si us sembla. El ple de la setmana passada a Sant Vicenç dels Horts es va declarar municipi amic dels animals. A partir d'aquesta declaració d'intencions, quines mesures s'haurien de prendre? Com es concreta aquesta declaració, Isidre Bautista, PSC, o com s'hauria de concretar?
Bé, la moció per adherir-nos al pacte de Teguise era bastant clara, era extensa, a més amb 10 punts, diguéssim, molt concrets, amb aplicacions molt concretes, la voluntat de la qual és bàsicament evitar el maltractament i l'abandonament, així com fomentar l'adopció i la salut dels animals. D'aplicacions en concret, de coses en concret, n'hi havia moltes, com la creació d'un protocol contra el maltractament i contra l'abandonament animal, declarar Sant Vicenç municipi dels animals o amic dels animals. Instàvem a les entitats supramunicipals, a governs supramunicipals com a la Generalitat i l'Estat a diferents mesures, no? A modificar, per exemple, les lleis per prevenir els casos de crueltat contra els animals, per tal, precisament, de fomentar l'educació en l'empatia i la cultura per la pau, i aprovar o aconseguir aprovar una llei marc de protecció dels animals, no? També instàvem a modificar el Codi Penal i les lleis necessàries per endurir les penes en casos d'especial crueltat, treballar per les administracions, o sigui, amb les administracions per millorar i facilitar l'accessibilitat dels animals als transports públics, realitzar diferents campanyes institucionals de sensibilització contra el maltractament, l'abandonament, el foment d'adopció i de la salut animal. Una altra mesura molt concreta era xerrades als centres educatius, als centres de gent gran, associacions, material informatiu en col·laboració amb els centres veterinaris, per exemple, propagant o especificant, no?, els avantatges de l'esterilització, el foment de l'adopció en detriment de la compra, la recomanació per viatjar amb animals, campanyes molt necessàries per censar i xipar animals i, per suposat, companyes amb els comerços per rebre de forma amistosa els animals que creiem que milloraria o que millorarà la convivència entre els animals i la ciutadania. Per tant, era una moció, a part de per adherir-nos al pacte de Teguise, era una moció bastant farcida de coses molt específiques diguéssim, d'aquest full de ruta, no, per acabar de complimentar i que Sant Vicenç segueixi sent el municipi amic dels animals.
Antolín Jiménez, Ciutadans.
Bien, bueno, el compañero ya ha explicado todos los puntos que recogía la moción y, bueno, concretamente, ¿qué podemos hacer nosotros localmente, no? Pues, como bien decía Isidra, hacer un protocolo de maltrato animal, ¿no? Entonces, aquí es donde se ve la necesidad que las entidades locales tengan que desarrollar algunas acciones para proteger a los animales. Yo ya lo dije en el pleno, antes los animales se les consideraban cosas, era así, hasta que en 2017 mi formación consiguió, a base de ir peleando, que esto cambiara, la ley cambiara y pasarán a dejar de ser objetos, tal como se le marcaba la ley, a ser seres dotados de sensibilidad, ¿no? También pedíamos algo, como ya se pedía en la moción, que era el cambio de la ley penal para que esto pudiera ser perseguido por las autoridades, por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se pudieran crear una base de datos con los maltratadores para que estos nunca pudieran tener en su posesión ningún tipo de animal. Creo que es algo que al ámbito local también podemos llegar a implementar o intentar compartir esta base de datos con el Ministerio para intentar integrarla y ser conscientes de quién tiene un animal y si esa persona es un maltratador o no, para poder combatirlo. Está claro que hay que hacer acciones locales. Tenemos que intentar mirar hasta dónde podemos llegar. Sabemos que el ayuntamiento tiene unas competencias, estamos un poco limitados, pero seguro que podemos intentar hacer algo e intentar ayudar, como bien decía, compartir quizás esta base de datos. Sí que podemos hacer campañas educativas de fomento animal, seguir fomentando la adopción, la salud animal. Y por otro lado, como decía, ¿no?, la accesibilidad, el transporte público y a los comercios, ¿no?, que los animales puedan subir al servicio público, que puedan entrar los autobuses, puedan ir los trenes y que no veamos la imagen del típico perro que se queda en la puerta de un supermercado esperando, sentado mirando a la puerta, esperando a su propietario y su propietaria, ¿no?, que sale y se queda ahí a la espera. Que estos animales puedan acceder al local y que puedan acompañar al dueño. Sí que es verdad que tenemos que cambiar nuestros valores, tenemos que cambiar actitudes, tenemos que perseguir estos casos sin poner sanciones a todos estos abusos. Y hay que aumentar los recursos al bienestar animal y protección de la fauna. Esto es algo que se pedía también en la moción y que es algo supramunicipal, que se invierta más en el bienestar animal y, sobre todo, como yo decía, hay que aplicar lo que es la cultura del respeto, hay que inculcarla, ¿no?, que seamos conscientes de que los animales no son eso, no son objetos, que ya hemos podido hacerlo saber, que ya se ha podido cambiar y ahora nos toca seguir batallando con esto, intentar que nuestros dirigentes, ¿no?, nuestros más cabezas de listas más visibles en las instituciones más altas, que son los que pueden legislar, que nos pueden ayudar y que podamos cambiar esta situación.
Jordi Gil, en Comú Podem.
Sí, gràcies. Començava amb una prèvia. Nosaltres ja al programa de les municipals del 2019 ja portàvem un apartat específic sobre benestar animal, on demanàvem, on proposàvem impulsar ordenances que garantissin una tinença responsable d'animals, que també demanava implementar mesures per la protecció de la biodiversitat animal i, per últim, també demanava vetllar pel compliment de les lleis de protecció del benestar animal i la formació dels treballadors i les treballadores públiques. Per tant, per nosaltres no és nou defensar els drets dels animals en aquest municipi. Vull començar també amb l'últim que deia el company Antolín, que avui li vaig agafant la paraula constantment, que ell deia que hi han d'haver institucions supramunicipals, en aquest cas es refereix al govern de l'Estat i al govern de la Generalitat, que impulsin mesures de protecció dels animals. I ja ho vam dir l'última vegada al ple, ho tornem a dir ara. Per primera vegada a la història, al govern de l'Estat hi ha una direcció general sobre protecció dels animals, i que justament és una direcció general que està conduïda per Unidas Podemos i que està treballant amb el fet de canviar la legislació actual i també per garantir encara més els drets dels animals. I per desgràcia, la moció que vam presentar l'altre dia arriba després d'un assassinat, i això també ho hem de dir, perquè cap dels dos companys que m'han precedit ho han parlat, que és l'assassinat d'en Jack, d'un gos, mentre passejava amb la seva família pel mig d'un bosc. És així. I la moció també diu que s'han de buscar alternatives per garantir aquesta biodiversitat i per acabar, per fer que el control de plagues, el control de la fauna salvatge, sigui més sostenible i no com estan fent actualment, perquè en el fons el que estem dient és que volem que els gats, els gossos i els animals de companyia, per tant les mascotes, puguin viure bé i tinguin els seus drets garantits, però en canvi no parlem de què passa amb els ocells o amb els senglars, que moren, que els són assassinats amb un tret d'un caçador. I aquest és un fet que també hauríem de començar-ne a parlar i parlar-ne seriosament. I és un tema molt complex, però al final va ser en Jack, després va ser una persona mentre recollia pinyes, fa 3 dies va ser un poni, que és molt diferent un senglar, un poni, les mides són molt diferents, i per tant hem de fer una reflexió seriosa i des del món local el que hem de demanar és que s'acabi amb aquests mètodes i que es busquin alternatives. I això, fins ara, el portaveu del PSC ni ho ha dit aquí, ni ho ha dit tampoc l'altre dia al ple, perquè és un tema molt complex. El tema del control de la caça i el tema del control de la fauna salvatge és un tema molt complex, però un tema que hem d'abordar. Que hem d'abordar perquè al final, l'any passat, van haver 51 persones mortes assassinades a tirs d'un caçador. I van haver més de 500 persones ferides a tir d'un caçador. Per tant, no estem parlant de situacions aïllades, sinó que són força situacions. Més enllà d'això, què és el que van fer l'altre dia? Doncs aprovar una moció que ha de garantir els drets dels animals. I això què vol dir? Doncs bàsicament moltes coses, però entre elles que els animals han de tenir espais per poder gaudir. I això també implica més infraestructures i més recursos, més espais, com també deia el company Antolín, on els propis gossos o altres animals de companyia puguin passejar, puguin estar tranquil·lament i que puguin tenir un dret a la vida digne, també, perquè al final el que diu el benestar animal o aquesta garantia dels drets dels animals és que puguin també tenir una vida digna. I també espais per compartir. I això implica, que també ho deia la moció, que hem de treballar amb els comerços perquè els comerços de Sant Vicenç siguin amics dels animals, els animals puguin entrar dintre dels comerços, com també comentava el company Antolín, entre altres moltes coses. Per tant, el que hauríem de començar a fer és treballar en el desplegament d'aquesta moció i a poc a poc fer doncs, que aquest espai, aquest Sant Vicenç, sigui un Sant Vicenç on es visqui en pau i harmonia entre les persones i els propis animals de companyia.
Isidre Bautista, PSC.
Sí, comentari de Jordi, que no ho he comentat ni ho vaig comentar l'altre dia, perquè justament la defensa, diguéssim, de la moció en el ple va ser, doncs això, posar en coneixement, no, de la gent el que és el cost de la moció i les mesures a aplicar, que com he dit són prou extenses. No ho he dit avui tampoc, però evidentment coincidim. Si no, no haguéssim agafat i no ens haguéssim adherit al pacte de Teguise amb el tema de la protecció dels animals, els domèstics, però també respecte al que deia, no? del control de la fauna i de la manera en què es fan aquests controls de fauna, que com ell bé diu és un tema complicat, és un tema complex, però el que s'ha d'abordar perquè evidentment els mètodes que s'estan duent a terme ara mateix no són els desitjables, perquè passen incidents, perquè no es podien ni titllar d'accidents, però són incidents que tenim pèrdues de tant d'animals com de persones, i evidentment no podem continuar per aquest camí. Necessitem aquest canvi de maneres de joc, d'aquestes regles del joc, i evidentment la signatura del pacte de Teguise, l'adhesió al pacte de Teguise, més totes les mesures que hem agafat i hem anunciat, evidentment han de venir acompanyades també amb mesures per aquest control de la fauna i la manera en com es fa i com es realitza.
Uh-huh. Antoni Jiménez.
Sí, per continuar lo que dicen los dos compañeros, que es verdad que no solamente son los animales domésticos, sino el resto de animales. Hay que cuidar la fauna y hay que proteger de diferentes tipos de caza, ¿no? Como se decía, las hay más fortuitas y estas son las que tenemos que evitar en todo momento. Está bien que luchemos por ello, intentemos evitar que haya cazadores que quieran hacer la suya, por ejemplo, aquellos que solamente cazan con perros, ¿no? Yo creo que es bastante cruel que un cazador salga con una jauría de perros y sean los propios perros que a base de mordiscos acaben con la vida del animal, creo que eso deberíamos de luchar para mi punto de vista, que no pase. Y que hay que fomentar las buenas acciones del que quiera cazar, ¿no? A mí, por ejemplo, no me gusta, nunca iré a hacerlo, pero, oye, hay gente que va, pues por lo menos que use los métodos menos dañinos que existen, ¿no? Por ejemplo, como decía este, que para mí es una aberración lo que hacen. Ya, como decía el compañero Jordi, hay muchos incidentes, no me acuerdo de la cifra, 51. Pues si hay 51 incidentes, creo que algo pasa, algo hay. No es casualidad y no es solamente un año, es continuo en el tiempo. Por lo cual creo que habría que pensar en los hechos, valorarlo y ver qué acciones podemos tomar para que esto no ocurra, estos incidentes no sigan continuos, ¿no? Y es verdad, podemos hacer algo. Por ejemplo, ahora se venía a la mente, ¿no?, el tema de circos con animales. Es otro maltrato animal. Es otro tipo de maltrato animal, es bastante amplio este tema y es algo que actualmente la mayoría de los municipios podemos decir que se oponen, como nosotros aquí en San Vicente, que nos estamos oponiendo a que vengan circos con animales porque creemos que son...
De fet, diría que a Cataluña está prohibido, ¿oi?
Exacto, se hizo una moción para prohibirlo, por eso que cada vez son más los que se suman a esta iniciativa, ¿no? Y es verdad, una de las cosas que podemos hacer quizás es exigir a la Generalitat que nos ponga en conocimiento de las batidas que autorizan, ¿no? Porque no informan a los ayuntamientos, como pasó aquí en Torrella, nos avisó, no se manifestaron, Protección Civil no pudo acordonar, no pudo hacer su función, y eso solamente hace cuando la entidad local va, que es la que avisa al ayuntamiento que lo va a hacer, pero si vienen de fuera, de otra asociación, no avisan. Y es aquí el problema, quizás... Lo que tenemos que hacer es añadir a esta moción, quizás hubiera estado bien, exigir a la Generalitat que cada vez que dé un permiso de una batida que pudiera informar a la entidad local competente para que pueda tomar las acciones y controlar la zona y el acceso.
Algun afegit més sobre aquest assumpte? Doncs avancem. Es nota que avui hi ha tres portaveus i no quatre perquè els temes van sortint. El Parlament de Catalunya s'ha de constituir el 12 de març, com a molt tard. Com veieu les negociacions per formar govern? I ara seria el torn d'aquesta primera ronda d'intervencions d'Antolín Jiménez, de Ciutadans.
Pues mira, justo antes de comenzar la tertulia lo estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo estaba esto? Vemos que hay alguna discrepancia con la CUP, ¿no? El bloque independentista, estaban debatiendo si sí, si no, y esperemos que no tengamos que volver a ir a las elecciones en mayo, ¿no? No sería nada bueno ni para la ciudadanía ni para los partidos políticos, pero volver a provocar unas elecciones no es bueno. Seguramente se llegue a algún tipo de acuerdo por el bloque independentista, que es el que más salió beneficiado de estas últimas elecciones, es el que tiene, podemos decir, ahora una gran mayoría debido al gran absentismo que hubo de votación, la menos participación ciudadana, en lo que podemos decir, de la historia de la autonomía de Cataluña. Y bueno, los próximos días iremos viendo si pueden llegar a algún tipo de acuerdo las partes. Creo que aquí entran los comunes también dentro de estas negociaciones para formar parte del gobierno. Y bueno, esperando y sobre todo esperar que no volvamos a elecciones, ¿no? Como decía, no es bueno y nada, atentos a los primeros días.
A l'expectativa per part de Ciutadans, Jordi Gil, en Comú Podem.
Bé, gràcies, Eva. Doncs nosaltres que creiem que el que passarà és el que està anunciat ja, no? Per primera vegada després de molts anys, el bloc independentista, crec que des de la primera vegada, des de que va iniciar el procés, supera el 50% del vot, evidentment té majoria al Parlament per poder fer un govern processista, i que és el més normal és que acabin generant un govern. Les fórmules poden ser diferents, pot ser el mateix model actual amb el suport de la CUP des de fora, o pot ser un govern tripartit amb la CUP, Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, que nosaltres entenem que no és bo. Nosaltres ja ho hem dit moltes vegades en campanya, no és bo, perquè s'ha demostrat que durant aquests últims 3 anys aquest ha estat el govern del desgovern. El govern d'Esquerra i Junts per Catalunya ha estat el govern del desgovern, que sempre ha anat tard, que no hem aplicat les mesures que feien, que eren necessàries. Mostra, n'hi ha moltíssimes durant tota la, amb la pandèmia, un govern que no parlava amb el món local, que no parlava en cap moment amb el món local, que no ha estat capaç d'imposar mesures ben fetes. Recordem també el que va passar amb les subvencions que va haver a autònoms i pimes, que es va col·lapsar la web, que hi ha moltíssima gent que no va poder optar i que al final van tindre que cessar directament al director general d'Ocupació, que possiblement era l'última persona responsable d'això, però va ser el que va cessat, amb un govern que durant els 3 primers mesos de pandèmia no tenia el director general de Salut, s'ha de recordar, ara és el Joan Maria Argimon, però els 3 primers mesos de pandèmia no tenia un director general de Salut, i per tant és el govern del desgovern. I això és el que hem d'evitar, i és el que nosaltres hem dit constantment. Què creiem que necessita Catalunya? Catalunya necessita un govern progressista on hi hagi una o totes les forces polítiques d'esquerres d'aquest país. I quines són? Per un costat d'Esquerra Republicana, per l'altre costat del PSC, per l'altre costat la CUP i per l'altre costat els comuns. I un govern que posi al centre a la ciutadania, que posi al centre a la ciutadania i que acabi amb l'atzucac actual, perquè constantment ens estem barallant encara per qui té la culpa, si és Espanya, si és Catalunya, i al final el que necessitem són respostes i solucions. I la situació és molt complexa com per seguir parlant encara d'allò que no fa Espanya i no parlar d'allò que no està fent Catalunya. Per tant, necessitem un govern que actuï, que governi i que faci avançar la societat catalana. I aquí hi ha un exemple que hem dit també moltes vegades. No s'entendria les propostes que ha fet el govern de l'Estat d'Unides Podemos i el Partit Socialista. No s'entendria la sortida que estem tenint, per tant, tot l'abocament dels recursos econòmics i les polítiques que estan fent, sobretot amb temes, per exemple, com el de que ningú es quedi sense llum, o que no es puguin fer desnonaments, o de la política dels ERTOs. No s'entendria això sense un govern progressista a l'Estat. Perquè tots i totes recordem que ja va passar el 2008, enmig d'una crisi econòmica galopant, com és aquesta que estem començant a viure, que estem vivint ara, perquè no només una crisi sanitària, sinó també econòmica, i el que va fer en aquell moment el govern de dretes va ser apartar la gent. Va deixar la gent d'un costat i es va posar al costat dels bancs, tots recordem els 66.000 milions d'euros que el govern de l'Estat va pagar, va donar als bancs, i dels quals no hem vist cap tipus de retorn. Per tant, necessitem això, necessitem un govern que estigui al costat de la gent, un govern que governi i un govern que ajudi a la ciutadania en uns moments avui ja molt complexes, però que segurament seran més complexes en el moment en el qual vagi avançant la crisi econòmica, comenci a haver destrucció d'ocupació, perquè els ERTOs també en algun moment acabaran, i per tant necessitem gent al capdavant de les institucions catalanes que ajudin a les persones a sortir d'una situació que segurament serà, que ja que és i que serà molt complexa.
Isidre Bautista, PSC.
Sí, doncs primer de tot comentar que ja fa dies, però crec que jo vaig trobar a faltar una dada important, diguéssim, en la majoria dels portaveus o dels caps de llista a la nit electoral, que va ser una praxis que per esportivitat, diguéssim, s'acostumava a fer, que era felicitar el guanyador de les eleccions al Parlament, cosa que no, en algunes formacions polítiques no es va donar. Va ser curiós perquè vam sentir líders erigits hem guanyat les eleccions quan realment el guanyador de les eleccions va ser el PSC. Mal que pesi algunes formacions, els guanyadors amb nombre de vots era el PSC, ha sigut el PSC, i això s'ha de dir i s'ha de reconèixer. Per tant, entenem que com deia el Jordi, toca formar govern, les formacions independentistes sumen, sí que sumen, clar que ho fan, però també sumen les forces d'esquerres, com ha dit el Jordi. Per nosaltres la gran aposta ha de ser un govern progressista que trenqui amb aquest bloqueig, amb aquestes polítiques de confrontació, amb aquest desgovern que també ha mencionat ell dels últims 10 anys, on sempre s'ha buscat vencedors i vençuts, on s'ha buscat sempre doncs això, no? Buscar culpables i en comptes de buscar solucions a intentar posar el dit a l'ull i fer aquest tipus de, no? De show polític, cosa que n'estem cansats, la societat n'està cansada, i n'està tan cansada que, per exemple, les dades ho diuen, el PSC ha aconseguit 652.858 vots en aquestes eleccions, que és un 23,04%, hem pujat 46.199 vots respecte a les últimes eleccions, però és que Esquerra Republicana, que és la segona força política en nombre de vots i d'escons, que ha empatat escons, sí que és veritat, però el PSC treu una diferència de vora un punt i mig de diferència, han perdut 332.254 vots. Creiem que sí que és veritat que és una majoria que ells sumen, diguéssim, però sí que és veritat que la gent comença a estar cansada, o entenem que la gent comença a estar cansada d'aquest tipus de política, d'aquests 10 anys de governs de Junts per Catalunya, amb Esquerra, Junts pel Sí, d'un bloqueig completament com enquistat el fet d'intentar blanquejar retallades que ha fet la dreta aquí a Catalunya durant tant de temps. Busquem i buscarem diàleg. De fet, em consta que el candidat socialista ja ha parlat amb diferents opcions polítiques per intentar arribar a un acord de govern. Intentarem formar el govern, intentarem arribar a un acord, a un consens amb les forces d'esquerres. Sí que és veritat que som coneixedors que al final gairebé de la contesa electoral, diguéssim, es va signar com una mena de cordó sanitari i amb el PSC, conforme no es pactaria amb el PSC, però som gent que apostem pel diàleg, som gent que apostem per donar-li la volta a aquesta situació de bloqueig i estem treballant en aquest sentit.
Antoni Jiménez.
Sí, me voy a dar por aludido con el tema de las felicitaciones. Tenemos en el grupo de gobierno, tenemos un grupo de WhatsApp donde estamos todos los regidores y creo que recordar que a los pocos, bueno, no lleguemos ni a hacer al 100% del escrutinio y ya les estamos felicitando, dándole la enhorabuena por haber ganado las elecciones, ¿no? Creo que nuestros dirigentes a nivel autonómico también lo hicieron, incluso Inés a nivel estatal también dio las felicitaciones al Partido Socialista por haber ganado unas elecciones aquí. Bien, se dan unos datos. Yo creo que los datos son relativos. No se acerca a los mismos datos de las últimas elecciones, por lo cual decir que gano más, gano menos, este pierde, este gana, es muy relativo. Si hubiéramos tenido el mismo índice de participación o similar, podríamos contemplar o hablar más de esto, ¿no? De hemos tenido más votos o hemos tenido menos. La cosa está en que ha sido la participación más baja, hemos llegado solamente al 50% y los datos están allí. Esto ha favorecido al bloque independentista, tal como decía el compañero Jordi. Esto les beneficia, la abstención les ha beneficiado. Ahora tienen una mayoría en el Parlamento. ¿Y qué es lo que nos hubiera...? Bueno, ¿qué es lo que vemos, no? Pues como comentaba, pues dejadez. Vemos que un gobierno que no ha estado por la ciudadanía, que ha decidido, en vez de invertir en ayudar a autónomos, a las pymes y a las familias, ha preferido gastarse dinero en otras cosas. Hemos visto que nos han dejado, en medio de la pandemia, por las elecciones, nos han dejado tirados, por así decirlo, la Generalitat no existía. Y seguiremos igual, seguiremos sin cambios. Si siguen gobernando los mismos, seguiremos igual. No habrá cambios. Y lo que hay que hacer es cambiar. Y no hay que tener miedo a los cambios. ¿Y por qué lo digo? Bueno, San Vicente Asos es un ejemplo. Ciudadanos gobierna con el Partido Socialista. No hay que tener miedo a un cambio. Creo que no hemos sido tan malos dentro de lo que cabe como nos quieran tachar algunos, ¿no? Creo que somos un ejemplo de que el cambio es posible. Aquí se habla de derechas, de izquierdas, pero se habla de otra cosa, que es de progresar. Entonces, no hablemos de izquierda ni de derechas, no hay izquierda y derecha, no hay colores políticos. Aquí lo que hay son ganas de arrimar el hombro, ganas de ayudar, ganas de cambiar las cosas. Hablar de izquierdas y derechas ya lo hacía Albert Rivera y ya lo decía, ¿no? De eso ya no existe. En la época en la que estamos no hay colores políticos, ni izquierda ni derecha, son ganas de gestionar, ganas de arrimar al hombro y ganas de cambiar las cosas, de progresar. Y es, creo que ahí vamos todos juntos, ¿no? Que todos queremos progresar, por lo cual no hay que hablar de esto. Yo hablaría de un bloque constitucionalista y, como decía, somos un ejemplo. No creo que vayamos tan mal, creo que para mi punto de vista estamos haciendo bastante bien. No hay que tener ningún miedo al cambio, todo es posible y hay que arrimar el hombro, que al fin y al cabo es lo que estamos haciendo.
Jordi Gil, en Comú Podem, i després Isidre Bautista.
Sí. Jo no comparteixo aquesta última reflexió que feia l'Antolín que s'ha d'abandonar el concepte esquerra-dreta, bàsicament perquè és una forma molt diferent de veure la vida i és una forma molt diferent també d'aplicar polítiques. Barcelona no és la ciutat que ha destinat més recursos a serveis socials i per tant a la protecció de la gent perquè té un govern de dretes. Al contrari, quan hi havia un govern de dretes, Convergent, no passava això i justament passa quan hi ha un govern d'esquerres. O Montcada no és la tercera ciutat que més diners destina a la protecció de les famílies, bàsicament no ho és perquè és un govern d'esquerres i no és un govern de dretes. Per tant, és evident que quan l'esquerra governa passen coses i s'ajuda la gent i quan la dreta governa passa el que va passar el 2008, que és que s'abandona la gent, no? I estem davant, abans també ho hem dit moltes vegades avui, estem davant de grans canvis de la societat, grans canvis, i més que en tindrien que venir, per exemple, en l'aspecte de la llei de regulació dels preus del lloguer i dels habitatges, que justament vostès van votar en contra. I això és estar al costat de la gent. Ajudar la gent i facilitar la gent que pugui tenir un habitatge és una política d'esquerres. I no ajudar la gent a que pugui tenir un habitatge digne és una política de dretes. I també va bé el que deia el company Isidre, no? Que és que ell deia que necessitem un govern progressista i amb això estem totalment d'acord, però és que a Sant Vicenç això tampoc no passa. A vegades sembla que tinguem una memòria una mica selectiva, perquè al final, sí, i tant, perquè la mateixa quadratura del cercle que està defensant ell el govern de Catalunya és la mateixa quadratura del cercle que la nostra formació política els va proposar a vostès, que era un govern tripartit entre Esquerra, Junts per Sant Vicenç, vostès i nosaltres. I llavors van dir que no. Per tant, què han comprat? El que diu Ciutadans. Han comprat vostès a Sant Vicenç el bloc constitucionalista, que al final és el bloc que mira per altres coses, que segurament per ells són més importants, i no mira tant per la gent. Jo volia acabar amb dues reflexions. Una és que s'ha d'acabar amb aquests vetos creuats de les forces progressistes, de les forces d'esquerres, perquè no ens porten enlloc. I la política sempre ha estat el mateix. La política es basa en la negociació i en l'acord. Això és la política. I arribar als vetos creuats constants no aporten normalment a una bona sortida, sinó que aporten és a trencar els bandos i, per tant, a generar crispació. I avui en dia cal molta negociació, cal molt acord i cal molt consens per sortir de la situació a la qual estem. I, per últim, una última reflexió, que crec que no és menor. Dues. La primera és la preocupació per l'entrada d'un partit d'extrema dreta amb 11 diputats, per tant, amb molta força al Parlament de Catalunya, que crec que totes i tots ens hauríem de replantejar i hauríem de pensar en com fem perquè aquests partits d'extrema dreta no segueixin creixent com estan creixent, perquè al final són partits que generen odi, són partits feixistes i que hem de combatre d'una manera o una altra, i això s'ha de fer des de la institució i també des del carrer. I la segona, reflexió, preocupació, la baixa participació que hi va haver, que al meu entendre derivada de dos factors. Un, la por. La por a poder posar-se malalt, la por a poder contagiar-se de coronavirus en una urna. S'ha de dir que crec que sí que es van donar les garanties de salut perquè la gent pogués anar a votar, i això també ho hem de reconèixer el paper i l'esforç de l'Ajuntament. Però hi ha un altre element que per mi tampoc no és menor, que és el desencís de la ciutadania envers els polítics i la política. I també és un element que hem de començar a valorar, perquè si no, quan ja s'encís, el que passa és que creix l'extrema dreta. I aquest és el caldo de cultiu perfecte perquè els partits d'extrema dreta no només els consolidin, sinó encara creixin més. I per tant haurem de fer una reflexió que va relacionar amb el que deia abans, que és que la política és acord, negociació i diàleg. i hem de tornar a aquests espais d'acord, de negociació i de diàleg.
1.215 vots va treure Vox a Sant Vicenç, tercera força al nostre municipi. Isidre Bautista, PSC.
Sí, dades terribles, eh? Completament d'acord amb l'anàlisi que fa el company Jordi Gil respecte a Vox. També és veritat que es genera a partir d'una situació de bloqueig i de buscar aquesta política de la confrontació en la qual no hi estem còmodes, no hi estem d'acord, i per això busquem aquest recolzament i aquest govern d'esquerres que creiem que és el que Catalunya necessita. Un govern d'esquerres que podria, per exemple, tenir també, per què no, el recolzament des de fora de Ciutadans. Comenta el company Jordi Gil que ells creuen que s'ha de superar tot el tema aquest i que la política és negociació, acord i diàleg. Comentar-li. Segurament ells diu que van agafar i van fer la proposta de fer un govern d'esquerres aquí, no? Tripartit d'esquerres aquí a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts, però tampoc no van voler ni sentir parlar d'agafar i fer un govern Comuns i Ciutadans. Per tant, la negociació, l'acord i el diàleg acaba, sempre acaba, no? Fins a on jo crec que s'ha de parlar. Per suposat, company Antolín, en un govern de PSC i Ciutadans, nosaltres estem treballant còmodos, estem treballant tranquils, treballem a gust, entenem que la política municipal no té res a veure amb la política autonòmica o estatal, governem, fem gestió del municipi, gestionem, jo crec que aquí no hi ha persones de dretes i d'esquerres, sinó que el que fem és política per la gent de Sant Vicenç dels Horts i el que fem és que tots busquem el millor pels vicentins i les vicentines i, per tant, extrapolar, diguéssim, pactes. Aquí hem vist coses molt, molt estranyes, tan estranyes com Esquerra Republicana, Convergència i Unió i els companys en aquell moment Iniciativa per Catalunya. Per tant, són línies vermelles que concretament els companys d'En Comú no estan disposats ara a saltar-se, però que en el seu moment no els van semblar tan vermelles o no tan línies. No? Coincideixo en la manca de participació, una dada important, també donada pel context sanitari i de salut que ens trobàvem, però també és veritat que jo crec que ens hem de felicitar tots perquè va haver-hi una participació no alta, però sí prou digna, diguéssim, perquè tothom ens pensàvem que això seria pitjor que a Portugal, diguéssim. Us en recordeu que a Portugal em sembla que no es va arribar al 46 o 47% de participació i que aquí ens pensàvem que estaria més o menys pel mateix camí. Sí que és veritat que no és massa més alta, però sí que podem agafar i podem estar contents de que no va ser tan desastrós com es preveia o com moltes formacions creien. No? Felicitar-nos també pel bon funcionament de la jornada del dia de les eleccions. Els treballadors i treballadores de la casa van fer un excel·lent treball, l'organització va ser perfecta, per tant, nosaltres creiem que en aquestes eleccions, que també n'hem sentit de gent que ha dit que aquestes eleccions no eren prou legítimes o no sé quines històries perquè hi havia poca participació i perquè no sé què, perquè no sé quantos, són tan legítimes com sempre, ha guanyat el PSC, hi ha una majoria independentista, que es pot agafar i es pot convertir també en una majoria progressista. No podem tancar les portes a cap tipus de suport ni a cap tipus de pacte i, per tant, el que hem de fer és parlar amb tots i a totes i intentar liderar un canvi a Catalunya, justament pel que comentàvem, perquè ens toca fer una reconstrucció tant social com econòmica del país.
Doncs anem tancant ja, Jordi Gil, En Comú Podem i Antolín Jiménez. Sí. Demanaves la... no t'havia vist, perdona. Doncs ràpidament Jordi i Antolín.
Sí, el meu és molt ràpid, perquè deia... Nosaltres, jo crec que ho he dit molt clarament, nosaltres volem gent d'esquerres al govern. No volem governar amb gent de dretes. Bàsicament, hi posaré quatre exemples, perquè la dreta que ha portat a Espanya, una reforma laboral que va fer que molta gent s'anés al carrer, la llei de Mordassa, la liberalització del sòl que va precedir la bombolla immobiliària i diferents privatitzacions. Què ha fet l'esquerra? ERTOs, regulació dels preus del lloguer, augment del salari mínim interprofessional o la creació de distribuïdores energètiques públiques. I aquest és el nostre model. que no compartim amb Ciutadans.
Antoni Jiménez.
Sí, muy rápido. Nos tachan de derechas, pero ya siempre hemos dicho, somos de centro. Apoyamos tanto cosas de la izquierda como cosas de la derecha. Es lo que tiene estar en el centro político, ¿no? Y se decía, votamos en contra de la vivienda, cierto, porque la ley que se presentó, aparte de no poder gestionar, a poder hacerla para las competencias propias de Generalitat, se ha demostrado que ha encarecido el precio del alquiler en todo Cataluña, y no solamente eso, sino que ha bajado la demanda. Por eso votemos en contra, porque no estamos de acuerdo en que se encareciera. Y luego hablábamos de gobiernos de derecha, es verdad, aquí en Cataluña había gobiernos de derecha. ¿No hacían mucha cosa? Bueno, entra uno de izquierdas y lo que hace es gastarse el dinero en sus chiringuitos políticos, pero no ayudar a las empresas cuando tienen la necesidad que tienen ahora.
I amb això hem d'acabar, i una llàstima no poder comptar també amb el punt de vista de Junts per Sant Vicenç, que avui no ens han acompanyat en aquesta tertúlia a quatre bandes. La tertúlia política municipal tornarà el 24 de març, el quart dimecres de cada mes. Gràcies i bona tarda.
Adéu, bona tarda.
Bona tarda. Adéu, bona tarda.
Notícies en xarxa.